Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Bé, anem a veure si funciona aquesta equació que els plantegem i que ens portarà fins a les 11 del matí a través de diferents converses. Ara que hem viscut i vivim un període de confinament en què l'ésser humà està en regressió, tenim aquella sensació que la natura està en expansió. Fem una mica el silenci perquè vostès puguin escoltar 20 segons d'un clip de vídeo que la gent de biodiversitat va enregistrar fa uns quants dies, fa una setmana o potser una miqueta més, als jardins de Terramar. Simplement la natura. Jesús Codines, bon dia.
Hola, bon dia, Vicent. Bon dia.
Responem aquesta pregunta que ens portarà tot el matí. Quan l'ésser humà està en regressió, la natura està en expansió?
Bueno, encara, diguéssim, s'està valorant, per afirmar-ho encara és molt aviat, però el que hem vist és que, la veritat és que amb més tranquil·litat, degut al confinament, no?, aleshores també nocturnes, la natura o els animals salvatges són els grans beneficiats. Trobant els seus espais, i són curiosos, també estem en el període de la primavera i és el període reproductor de moltes espècies, llavors troben i estan en constant recerca, no?, de nous territoris.
Què ha passat en aquest mes llarg?
Nosaltres, irremediablement, tenim un impacte molt, molt profund, és el que les conclusions també, no?, tot i ser molt aviat per arribar a grans avaluacions o resultats, ens dirigim cap al que ja podíem constatar, no?, que nosaltres tenim un impacte molt, molt, molt gran en el nostre entorn, no?, i en la vida salvatge dels animals i també de la flora. Veiem això, no?, de que quan nosaltres ens repleguem a les nostres llars pel confinament, la natura torna, diguéssim, en el seu estat més natural, com és el que veiem aquí a les zones, sobretot també urbanes i periurbanes. Segurament als grans paisatges, en els nostres territoris protegits, en els grans parcs, això és un fet que continua, no?, la normalitat, però el que hem vist és això, és que en la simbiosi que tenim, no?, entre l'entorn urbà i les espècies d'animals i de plantes més properes a nosaltres, veiem això, una explosió de curiositat i de vivència. També és clar que cal afegir que ens trobem, ja et dic, en el període de la primavera, perquè això, diguéssim, en altres mesos de l'any hauria estat molt més menor aquesta visibilitat de natura.
Heu rebut de l'Ajuntament l'encàrrec de més o menys ser testimonis de tot el que està passant des del punt de vista dels diferents processos naturals en el nostre entorn, no? Un cert anàlisi de com estan els nostres espais naturals, la nostra biodiversitat, en definitiva.
Sí, això ho vam veure perquè es va plantejar el ple. Nosaltres, com a associació, ho havíem plantejat internament i vam veure que diferents grups de polítics ho portaven al ple i ens va animar això a elaborar-ho també a l'Ajuntament i a proposar aquesta idea de fer el seguiment d'espais d'interès natural d'aquí de la vila. Sobretot, ja et dic, molt, molt propers, no anar, diguéssim, al parc del Garraf, sinó aquest conjunt d'ecosistemes que tenim molt, molt propers amb el nucli urbà. Parlem de la desembocadura de Riera de Ribes al final del passeig, tota la façana marítima, perquè realment les platges és un espai natural i que hem vist que també ha degut al confinament, per exemple, moltes aus marines que normalment vèiem sobrevolant fent la migració, que segurament es dirigien en els espais protegits com el delta del Llobregat o espais de les madrigueres, de la desembocadura del Foix, doncs clar, el no haver-hi presència, diguéssim, humana, ni per exemple persones passejant gossos a les platges, o sigui, aquestes aus esperaven, no? I destacar el grup aquest de martinets blancs, que és una espècie d'ardeit, de 30 exemplars, que és una de les citacions i observacions més il·lustratives del, mm-hmm, del que està passant, doncs que amb menys presència, no, nostra, doncs la fauna, com és aquest cas els ocells que aprofiten tota la franja litoral per fer la migració, es paren a les nostres platges, no?
Perquè, si no recordo malament, ens havíeu comentat, Sitges n'hi ha hagut de martinets blancs, el que no era habitual era trobar-los amb un grup tan nombrós.
Clar, sí, sí. Sí, o sigui, aquí Sitges és una espècie que podem veure entre dos o tres exemplars durant tot l'any, no? Uh-huh. Des del port d'Aiguadols fins a la desembocadura, els coixos del pes, les cales de les costes, però clar, veure els 30, un estol de 30 exemplars que segurament es dirigien cap al delta del Llobregat, no? Parats a la platja de les Anquines, no? Descansant de la seva ruta, doncs era un fet que no s'havia observat mai.
Esclar, algunes imatges han cridat l'atenció, les altres segurament no tant. La imatge de dos porcs senglars, sí, que va ser, gairebé diríem, que la nostra primera referència en aquest període de confinament, aquella referència de dir, mira, els porcs senglars que arribaven a vegades a la plaça de l'hospital per menjar el que quedava a la vora dels contenidors, ara ja són a l'Avinguda Sofia i a primera línia de mar. Això era definitori, no sé si dir d'aquest període que comentaves en què les espècies naturals, la natura en general, ha anat ocupant, diguem, un espai que l'home, òbviament, en el seu dia va envair i que mantenia sota control, per dir-ho d'alguna forma, no?
Sí, o sigui, sobretot les espècies més generalistes, que es diuen, no? Les que es poden adaptar més i són més omnívores, que mengen una mica de tot, no? Doncs ara, doncs, bueno, es veuen que això, que torno a dir, el tema de la tranquil·litat de la nit, sobretot, perquè el porc senglar era un animal que ja s'havia observat a primera línia de mar, sobretot a la zona de terra-mar, o sigui, seguint la desembocadura de la riba, arribaven fins ben a tocar la platja. Jo tinc fotografies d'anys passats que arribaven a la platja. O sigui, veiem que el senglar utilitza els corredors, que els corredors verds naturals, i que ara, clar, no destrucció, sinó amb el plantejament nou d'aquesta urbanització futura que serà la Plana Santa Bàrbara, doncs s'obre, diguéssim, aquest camí, aquest corredor natural que enllaça el bosc de Can Bruguera, Avinguda Sofia, no? Uh-huh. És sobretot una línia de corredor verd, perquè el senglar, ens fixem que això, que quan hi ha imatges a Barcelona o com aquí a Sitges, segueix una tendència de matolls, d'arbrat, o sigui, va continuant, no, el flux aquest verd, aquest corredor verd, i clar, aquí s'ha obert amb aquests anys, amb la nova estructuració d'aquesta urbanització, doncs s'obre un altre nou corredor que arriba fins al pícnic, no, fins al passeig marítim des de la Vila Sofia.
Quan tornem als carrers, tornaran a marxar?
Bueno, hi hauran a les hores nocturnes amb menys presència, sempre hi haurà la inquietud d'aquests animals segurament a mirar nous territoris. Clar, també el tema del senglar, hi ha molts factors, eh? O sigui, la gran reproducció que tenen, la gran expansió de la seva població a nivell, per exemple, de Catalunya, no? Una mica, i això, bueno, ve degut també, pues, ja et dic, a molts altres factors, però segurament, clar, amb més presència humana als carrers, els animals salvatges es tornaran més esquius, més reticents a tornar a sortir, uh-huh, i a tornar a explorar.
Anem cap als jardins de Terramar, perquè la nostra conversa ens situava amb aquesta tranquil·litat, amb aquest so estrictament de la natura, amb la remor de la mar de fons. No sé si els jardins han canviat molt respecte a la seva habitud dels darrers anys i al període de confinament.
Bueno, els jardins han canviat també degut al Glòria. O sigui, el Glòria va tenir un impacte directe als jardins perquè va fer caure molts dels arbres, dels pins dels grans pins que n'hi havia. O sigui, estava durant uns mesos tancat, o sigui, confinat, amb els jardiners fent la neteja dels arbres caiguts, i ha quedat en stand-by. Sort que tot aquest arbre, els arbres es van poder treure, però bueno, hi ha parts dels jardins que han quedat, diguéssim, sense bueno, els arbres passats que n'hi havia, no? Això ha fet que les petites plantes, no?, les silvestres i flors, creixessin amb descontrol. O sigui, clar, tampoc no hi ha un treball de jardineria com el que portàvem tots aquests últims anys. Llavors, bueno, veiem que hi ha parts dels jardins que sembla una
selva,
no? Que comença a créixer, no?, els matolls, les plantes, però això és degut a la nul·la activitat de la brigada de jardineria.
Això com en altres indrets de Sitges o les voreres o més d'un carrer, no, Jesús?
Sí, 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 dels escocells.
Dels escocells.
Però que també ho valorem positivament. A vegades aquests escocells, si es deixa créixer les males anomenades males herbes, aquestes herbes afavoreixen també a la salut del propi arbre, potencien altres aspectes com els insectes pol·linitzadors. A vegades tenim la concepció de tot net vol dir tot pelat, i ara, bueno, els nous paradigmes aquests de la conservació, de la sostenibilitat, canvien cap a una mica deixar fer i, uh-huh, i no abocar productes que tenen conseqüències negatives cap a moltes altres aspectes de la natura. No?
Quin destí més trist de les males herbes, que sempre siguin, sí, anomenades d'aquesta manera? Eh?
Sí, 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 sí. Això també és per una conversa llarga, perquè moltes de les males herbes també són herbes medicinals i són herbes que provoquen un què en
I sempre les definim, com aquelles que ho aguanten tot, eh? Vaja, en fi, que no, ningú pot amb les males herbes, perquè sempre acaben creixent, no? Però bé, jardins de Terramar, així, la Riera de Terramar, que fa 4 dies, diguem-ne, era motiu de controvèrsia i de preocupació, perquè s'havia posat aquell pal i corda, recordaran vostès, perquè la gent no s'acostés molt a l'entorn i que, per tant, no atabalés molt a les espècies, als ànecs, no els hi donés de menjar. Doncs mira, ara suposo que tota aquesta tranquil·litat ha fet canviar el paisatge absolutament, eh?
Sí, 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 ha quedat clar. Hi havia un impacte molt, molt fort, no?, de la presència, perquè no parlem només de les aus o dels altres animals, sinó també de la flora. Allà hi ha poblacions de flora que són d'especial interès, perquè la flora dunar, que té unes adaptacions úniques per aquelles condicions de llacuna, salobre, i realment el tancar ara també hi ha les escales precintades per la policia local, i no tenir accés ni de persones, ni torno a repetir també els gossos, que els gossos és una de les coses també que afecta moltíssim a la biodiversitat en conjunt, bueno, fa que moltes espècies, per exemple, d'aus, que vam citar, molts ocells també migradors que s'aturaven a la riera, o sigui, que tindrà un desenvolupament molt diferent del que havíem portat potser molts anys observant, i és d'un interès molt, molt, molt gran per nosaltres veure, aviam, quina ha sigut la tendència, no?, els patrons que canvien i que potser, bueno, això millora el a l'entorn aquell de la desembocadura.
No sé fins a quin punt això ens pot portar aquella reflexió de sembla mentida com poden canviar les coses en 40 dies.
Sí,
posem el fre de cop. Veníem d'aquest debat, òbviament, de la crisi mediambiental, amb les restriccions de trànsit a les grans capitals i l'interès que hi ha en cada vegada menys contaminació, etc. El Covid-19 ens ha portat a l'aturada absoluta de qualsevol activitat, i en aquests 40 dies, no sé si la reflexió és, sembla mentida com es pot arribar a regenerar la natura en 40 dies que ens estem absolutament quiets, que no és la vida normal, òbviament, perquè així no ens hi podem estar, però quina capacitat té la natura, el món, de poder-se regenerar, encara que molt sovint diem que no hi ha forma o que no hi haurà forma de poder-ho resoldre, això. No sé si això també té un punt, sí, d'esperança dins del debat.
Sí, 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 sempre en tenim, però és impressionant, o sigui, el que dius tu d'aquesta resiliència, no?, que aquest concepte que ho aplica a la natura, però a una velocitat que ens impressiona molt, molts cops. O sigui, ara tornant als Jardins de Terramar, quan es va fer la naturalització de les basses, aquell esclat de vida, aquell primer any va ser impressionant. O sigui, amb espècies que es van poder introduir, però poques relativament, i el creixement que hi ha hagut durant tots aquests anys amb poblacions molt importants d'insectes, d'amfibis, i per si sola, eh? O sigui, per si sola s'ha anat regenerant tota aquesta biodiversitat que s'havia perdut o que era inexistent. Doncs aquesta reflexió també la compartim, no? De que si en un mes i mig o dos mesos que hi hauran de confinament la natura té aquesta capacitat de retorn o d'evolució, és esperançador. És esperançador que sí. Però bueno, també l'aturada ha sigut molt forta, eh? Ha sigut un impacte molt...
Total.
No, ha sigut molt... molt radical.
Absolutament total.
Dels dos punts. Però, i també fer aquesta reflexió de no sabem, nosaltres hem pogut veure, ja et dic, aquests quatre dies que hem pogut sortir amb l'autorització de l'Ajuntament, hem pogut veure les platges, no? La façana litoral, de la sorra sense trepitjar, però
anava precisament per aquí. L'assumpte platges, que mereix, no sé si dir, mereix menjar a part, perquè veníem d'un debat i continuàvem amb un debat molt intens sobre què fem les platges, sobre els usos a les platges, sobre l'impacte de l'ésser humà a les platges, de l'activitat econòmica. Ens vàrem quedar gairebé amb tot això a les portes de la crisi, fins i tot amb la possibilitat que aquest any també es regeneressin o no. I això va quedar, vaja, gairebé diríem que va quedar a les portes d'una solució definitiva, vingut la crisi del coronavirus. A les platges ningú hi ha ficat els peus, no s'ha pogut començar la temporada per part dels concessionaris, un desastre econòmic en aquest sentit. Però a les platges què ha passat?
Bueno, el que es pot veure, diguéssim, és una platja sense trepitjar, o sigui, impressiona moltíssim, eh? Impressiona moltíssim. La platja està, hi ha platges molt deteriorades pel tema de l'Òria, encara, o sigui, hi ha platges que no tenen sorra, o sigui, que són cales, diguéssim, com era segurament la nostra façana litoral fa 150-200 anys de Sitges. I clar, ja l'interrogant és també què hi ha dintre la primera línia de mar, la primera línia d'aigua, que és on es desenvolupa molta de la biodiversitat marina, amb tema de les postes dels ous de peixos, de crustacis, de molts organismes que reca en els primers metres d'aigua és on es desenvolupen. Doncs veure també l'evolució d'aquest mes i mig, dos mesos, que no ha tingut impacte, però o sigui, creiem que deu ser impressionant l'esclat de vida marina que deu ser-hi, que segurament en els propers dies aviam si podem fer alguna capbussada, però intentarem gravar imatges perquè deu ser impressionant, perquè no hi ha hagut ni presència humana en el sentit de la pressió turística, no? De la massificació turística que rebem ja des de Setmana Santa, però tampoc de pescadors, diguéssim, de recreatius, no? I això, diguéssim, que segurament hi ha una vida molt neta i que té una capacitat també de resiliència i de retorn impressionant, o sigui, a l'espai marí. I trobem que, bueno, que pot ser també això, el nucli d'esperança i volem valorar aviam quina quantitat de peixos apareix, quina biodiversitat marina desenvolupa quan hi ha activitat zero a un espai que tornem a dir que és natural, que són la façana litoral, és com, o sigui, les platges a vegades ens desubiquem de que no és diguéssim, com anar a la piscina o com anar a una zona, diguéssim, ja totalment nostra. I realment la platja és un espai natural, és com anar a la muntanya, realment. Hem de tenir aquesta concepció perquè interactuem amb altres éssers vius, amb altres animals i amb altres tipus de vegetals o plantes i algues que també tenen el seu dret a existir i a desenvolupar-se normalment. O sigui, en aquest sentit, que no vingui, diguéssim, la draga, que és el gran destructor d'aquest ecosistema, és molt esperançador.
Perquè de sorra què tal?
Bueno, hi ha platges que tenen l'abundància de sorra, com per exemple les platges de les Anquines, no? Les del Terramar, del Terramar de les Illetes, però per exemple el que hem pogut observar és que la platja d'Aigua Dols, la platja d'en Sebastià, i manca moltíssima sorra, o sigui, s'han tornat platges salvatges, naturals, que ha tornat a flotir la pedra d'aquestes rieres, o sigui, de la riera d'Aigua Dols, de la riera de Sant Sebastià, I sí, sí, segurament, vull dir, bueno, amb el tema del confinament no sé com anirà la cosa, però, clar, l'aforament de les platges, la presència nostra en aquest ambient serà controlat i més reduït.
Per aquí vaig, perquè, esclar, les platges són un motor econòmic, no sí. Cal ni dir-ho. La Setmana Santa era activitat 100, hem viscut activitat 0, però cal esperar, òbviament, i dins d'aquest marc d'esperança, cal esperar que l'activitat a les platges es pugui anar recuperant amb totes les restriccions i amb tots els condicionants possibles. És clar. El que estem vivint tampoc és natural en l'àmbit de les platges, que no les trepitgi ningú, que no hi hagi ningú. Com creieu, o com us agradaria, si es pot dir d'aquesta manera, perquè en els propers dies, si no tinc mal entès, hi haurà també una reunió del Consell de Medi Ambient i hem de suposar que vaja, la reflexió sobre com tornar es posarà molt sobre la taula. Com us agradaria que tornéssim a les platges?
Ens agradaria que en equilibri. Sí, el concepte, la paraula clau seria l'equilibri i una mica amb la direcció cap a la sostenibilitat, o sigui, no abusar de tot el que, com havíem portat aquests últims anys, o sigui, arribar a un equilibri racional i que es posés sobre la taula aquests conceptes, no?, de dir, bueno, hem de ser curosos també amb una part del que ens toca i és el nostre entorn, o sigui, no pot ser que no ho carreguem, que ens ho carreguem tot. I llavors, amb aquestes condicionants, una mica, doncs, l'evolució de la natura que hi ha hagut, doncs, bueno, el mínim impacte que pugui ocasionar.
Tu creus que això passarà?
Bueno, aviam, hi ha persones que això, el motor econòmic, s'ha ressentit moltíssim aquests últims 2 mesos i hi haurà grups o persones que apostaran moltíssim per una recuperació molt ràpida i com més persones vinguin, millor. No és la nostra concepció, la nostra idea. O sigui, aquesta crisi, i no surt de molts mitjans de comunicació, ni a televisió, ni es parla molt, però cada cop s'està indagant més i veuen també un dels nuclis més importants en la crisi climàtica. O sigui, abans de la crisi sanitària, abans de la crisi econòmica que estem abocats en aquests propers mesos, ve un nexe i un nucli que la gent no reflexiona sobre això, no? D'aquesta crisi climàtica i d'aquest impacte directe de la creació d'aquestes noves malalties, pandèmies o epidèmies, que com li vulguis dir. I això, ja et dic, o sigui, l'acció comença per als nostres àmbits locals o per cadascun de nosaltres, no? Una mica del canvi d'hàbits. Nosaltres creiem que això, que intentarem que el dia de demà no torni a ser com el dia d'abans, una mica. O sigui, fer aquesta reflexió, mm-hmm. No? I posar-ho sobre la taula.
Suposo que el problema és que estarem condicionats per tantes urgències a la vegada, no?
Sí.
Hi ha una urgència econòmica que a la vegada comporta una urgència social, hi ha moltes persones sense recursos, sense capacitat econòmica, perquè ve lligada, òbviament, al fet que l'activitat turística és la nostra principal activitat, i de nou tornarem a posar en la balança aquest equilibri tan difícil entre mantenir allò que dona tant de viure i de menjar a tantes famílies amb la necessitat de respectar el nostre entorn natural, no?
És un pes que es menja la cua, perquè ara vindrà el que comentes tu, no? L'urgència social, i segurament l'urgència climàtica o l'urgència del medi ambient pot ser que quedi relegada. No? Per part de Biodiversitat Sitges i altres associacions, altres actors, intentarem que això estigui sobre la taula i també tingui el seu valor d'importància. Però és el que comentes tu, que aquesta urgència social, que serà palpable i real, vull dir, trenqui també o tapi l'altra urgència que, ja et dic, que és el peix que es menja la cua. O sigui, si no apliquem mesures de protecció del medi ambient, de mitigació una mica del canvi climàtic, de tots aquests aspectes, de la pèrdua de la biodiversitat, ens hipotequem una mica al futur, perquè estem a les mateixes. O sigui, si no apostem per una cosa, ens porta a la llarga en aquesta.
Mhm.
I és molt complicat, molt complicat.
Ara t'haurien de dir allò de tot no es pot tenir, algun sacrifici s'haurà de fer.
Sí. Però ho portem des de fa ja un parell d'anys, eh? O sigui, la nostra generació i els més joves haurem de tenir en ment això, fer un sacrifici, trencar, diguéssim, amb aquesta voluntat de creixement insostenible, imparable, i repensar una mica les coses. O sigui, jo crec que això ho tenim de tenir ja tots una mica en ment, perquè ja hem sacrificat molt, però és que hem sacrificat molt un mes i mig, dos mesos. El sacrifici que s'haurà segurament d'aplicar serà molt més fort.
És que ho dic perquè, vaja, això és com un parlar en veu alta, eh? Com si, d'alguna manera, aquells que puguin creure que a vegades les coses passen perquè han de passar i que la vida està escrita i que nosaltres anem vivint mentre hi ha coses que ja estan escrites, com si la vida ens hagués dit: ara parareu 40 dies de cop, no tindreu cap altra escapatòria que no sigui quedar-vos a casa vostra i no fer res, us agradi o no, us aguantareu a casa i us n'adonareu del que pot passar si us quedeu a casa segrestats, confinats, aguantant-vos tota la tensió, tota la frustració de no fer allò que fèieu, de no viure com viviu, etc. I la natura farà la resta. I quan sortiu us n'adonareu del que ha passat. Ara tinc una certa sensació.
Sembla.
El que està per veure és si en dos mesos es pot canviar la inèrcia del món.
Bueno, sí, això serà una de les coses que veurem, no? Una mica el canvi, aquest canvi una mica de paradigma i aquesta sensibilitat que cadascú que ha tingut en quan ha fet el confinament. O sigui, això és una reflexió ja interna de cadascú, de veure, i també de les societats, i dels governs, de valorar això. Però és el que comentes tu, o sigui, sembla com una mena de càstig, mm-hmm. No? que ens aplica, estem allisonats en aquest sentit.
Ja no recordem, sí que la recordem, però no la recordem tant a Greta Thunberg i aquell viatge de Nova York cap a Portugal, que no sé què, i que l'emergència climàtica i els discursos, s'ha acabat els discursos. Ho aturem tot un mes, el món s'atura durant un mes o 40 dies, i així ens hem quedat, mirant el nostre entorn, amb aquest silenci absolut que Sitges no hauria viure des de l'època de la guerra, i vaja...
És veritat que, mira, que ara retornant una mica al principi, no he passat, però aquesta tranquil·litat i aquestes observacions dels senglars, de la guineu, de terra a mar, això també ve degut a la nostra aturada més humana, més personal. O sigui, d'estar, diguéssim, observadors de l'exterior. Mm-hmm. Totes aquestes dades que s'han aportat, no, és que estem veient molts animals allò amb comportaments, bueno, però és que segurament és la primera vegada que observes o que observem. Això també és una de les coses que, no? És una de les variables que
d'alguna manera gairebé fa dos mesos érem protagonistes del món i ara som convidats del món, eh?
Del món, sí. I segurament aquesta, no? Aquesta lliçó que hem tingut també ens torna a fer veure que no som els diguéssim, els propietaris del tot. A vegades les nostres societats ens pensem que tots tenim, no, el dret a tot nosaltres pròpiament i deixem de pensar que nosaltres estem dintre d'una xarxa i d'un sistema que interactuem amb altres espècies, amb altres animals, amb altres plantes i que tenen una repercussió en nosaltres. O sigui, i l'exemple és el mateix virus concret, que és un organisme viu. Mm-hmm. I com segurament es va transmetre, no?, entre els diferents animals i que va arribar fins a nosaltres. El que passa és que són lliçons que en la història hem tingut com a societats, en altres etapes o èpoques de la història de la humanitat, i que costa segurament aprendre. No sé si ha de sortir alguna molt més greu que tingui una natalitat molt més gran.
Per aprendre més encara, eh?
Sí, per aprendre més encara. És que a vegades som, no sé com valorar-ho, però, bueno, els humans tenim aquest hàndicap, aquest dèficit de caure a vegades amb la mateixa pedra o que ens costa aprendre, no?, del passat.
Veurem com es desenvolupen les coses en les properes setmanes. Jesús, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Vale, moltes gràcies, Vicenç.
I en continuarem parlant, com no.
Molt bé.
Gràcies, adeu-siau, bon dia.
Gràcies.